sintonia de Cine a mig matí amb Antonio Barrero. Bon dia.
Bon dia.
Bon divendres, Antonio. Com
bon
estàs?
Bon divendres. Bé, bé. Molta calor, però bé.
Ja toca, no?
Sí.
Llavors la trobem a faltar a l'hivern.
Efectivament, sí, eh? Si ens queixem sempre.
Sí, la qüestió és aquesta, que mai estem d'acord amb el temps. Doncs, com sempre fem, parlem de cine i com sempre fa l'Antonio, doncs, ens explica propostes molt interessants perquè no ens limitem, doncs, a conèixer ni molt menys, ni molt de lluny, les estrenes de la setmana, sinó que anem molt més enllà per aprofundir en aquest món tan fantàstic, no?, com és el cinema.
Sí, efectivament, i avui m'ha semblat que seria interessant fer com una mena de programa transversal en el que l'eix temàtic siguin les bandes sonores d'un compositor enorme, enorme dins de la història del cinema i de les bandes sonores, com és John Williams. Anem a escoltar unes quantes bandes sonores seves, les més populars, i penso que farem un programa, si més no, cinèfil i alhora musical.
Per cert, la banda sonora imprescindible, no? És, no diria que és un tot, però pràcticament, no? És superimportant en una pel·lícula.
Diria que és dels elements importantíssims i que una banda sonora reforça moltíssim el missatge, la història, el guió. I al contrari, hi ha bandes sonores que només són elements afegits que no aporten res. I quan hi ha un bon compositor de bandes sonores, això la pel·lícula la fa gran i la fa créixer i la fa molt més important. I són les pel·lícules que, de fet, a la llarga entren a formar part de la història. I John Williams és un d'aquests compositors.
Perquè és veritat que sentim una banda sonora i ja relacionem la pel·lícula, no?
Efectivament.
També hi ha bandes sonores que s'han arribat a carregar pel·lícules, Antonio?
Sí, sí, sí. Hi ha bandes sonores que no estan a l'alçada. I això, jo vaig aprendre l'any que vam dedicar el FICAT a les bandes sonores, el Conrad Xalabarder me'n va fer adonar que la banda sonora ha d'estar sempre en funció per ajudar a explicar personatges, moments, situacions, mai un element afegit per fer bonic, perquè sona bé i tal, i que hi ha efectivament bandes sonores que no compleixen l'objectiu. No és que se la carreguin, però no l'ajuden gens.
Doncs no serà el cas d'avui, no?
No, no serà el cas d'avui, segur.
Parlem de John Williams.
Doncs sí. John Williams és un dels grans compositors de la història del cinema i les millors bandes sonores són part d'un imaginari col·lectiu, un imaginari sonor que és inoblidable. D'això segur que no hi ha cap dubte, i ara quan avancem amb les peces us n'adonareu del que us estic dient. La música, la seva música, ens ha acompanyat al llarg de la nostra vida cinèfila i té en el seu haver les composicions més famoses. El jurat del Premi Princesa d'Astúries de les Arts li va reconèixer ja fa uns anys el seu talent i li va atorgar el guardó que comparteix amb Ennio Morricone. I deia l'acte: mentre Morricone va construir la seva reputació posant música des d'Europa al llunyan oest americà, Williams va traslladar l'esperit de la tradició simfònica vienesa a grans èxits de Hollywood. Si hi ha alguna cosa que té en comú l'extensa i variadíssima obra dels dos compositors, és la seva enlluernadora capacitat per traspassar gèneres i fronteres. També destacava l'acte que tots dos tenien un domini absolut tant de la composició com de la narrativa, unint emoció, tensió, lirisme, tot al servei de les imatges cinematogràfiques. M'avanço dient que un altre dia farem també un monogràfic d'Ennio Morricone, perquè també
s'ho mereix, eh?
És un altre dels clàssics. Doncs bé, Williams ha guanyat 5 premis Oscars fins al moment. El primer va ser per El violinista a la teulada, i des de llavors la resta de les estatuetes les va aconseguir amb les bandes sonores de Tiburón, Star Wars, Una nova esperança, E.T. l'extraterrestre i La lista de Schindler. La majoria formen part d'aquesta llista que ara us detallaré i que està pensada per celebrar el seu llegat immortal. I després us preguntaré, quina és la vostra favorita?
Home, jo no sé si pot ser una favorita, perquè hi ha, no sé, t'aboquen tantes emocions diferents, no?, la música. Algunes, doncs, tensen, altres et donen com una mica d'energia, no? Mm-hmm. Altres et fan plorar. Vull dir que cada una té el seu què, no? És per moments molt especials, no?
Efectivament, ho estàs dient molt bé. Sí, sí.
Que sí. Doncs n'hi ha moltíssimes d'aquestes cançons. Segur que els nostres oients, quan escoltin, doncs, la banda sonora, recordaran la peli. Però comencem amb la saga de Star Wars, no, Antonio?
Sí.
Gran pel·lícula. I gran banda sonora.
D Doncs bé, és impossible imaginar cada èpic començament de les pel·lícules de Star Wars sense la pujada inicial que ens dona la música de John Williams, acompanyat del títol que es va perdent en la galàxia i la introducció apareixent a poc en lletres grogues. Això és, forma part de les pel·lícules, aquests inicis amb aquesta introducció musical. Però el seu caràcter icònic no es limita a l'inici, sinó que s'expandeix per cadascuna de les pel·lícules de la saga creada per George Lucas. Des del seu debut a finals dels 70, ha esdevingut una de les bandes sonores més reconeixibles i estimades de la història del cinema. Només hem de recordar com veure totes les pel·lícules de Star Wars en l'ordre i deixar que la música i la força ens guiïn.
Molt bé, doncs hem començat amb Star Wars i també aquí, i tensió, eh?
Tensió, tensió, sí. Ara això és absolutament diferent. Doncs, escolteu, només dues notes li van fer falta a John Williams per crear, juntament amb les imatges de Steven Spielberg, la tensió necessària per tenir-nos a la vora del seient durant tota la durada de la pel·lícula Tiburón, de l'any 75. Dues notes, i això és tot, perquè els terrorífics mecanismes del film es basen en el menys és més, en què fa més por allò que no es pot veure, allò que t'expliquen, i la música contribueix a crear aquesta atmosfera. El compositor va entendre que la genialitat més gran que podia portar a una ja de per si genial pel·lícula era donar el que és just i necessari per ajudar-la a brillar de la manera més efectiva. I déu-n'hi-do com ho va fer. Avui, la banda sonora de Williams és sinònim de perill instantani, tant si hi ha tauró com si no n'hi ha. A més, Tiburón és una de les millors pel·lícules de suspens de la història.
Quin patiment de pel·lícula.
Molt.
És que escoltes això i ja sortiries corrent.
Efectivament, no? I com he dit, és a dir, si no n'hi ha de terror, sigui la pel·lícula que sigui, això ja et posa ja en tensió.
Sí, 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 sí. Doncs vinga, anem amb la saga Indiana Jones. Anem d'aventura.
Doncs sí, és sonar les primeres notes de la melodia d'Indiana Jones i ràpidament se'ns dibuixa un somriure a la cara. És una música alegre, enèrgica, totalment icònica. John Williams va tornar a reblar el clau, de fet jo em pregunto alguna vegada, no ho ha fet, per acompanyar musicalment les aventures d'un arqueòleg molt aventurer interpretat per Harrison Ford. A la cadira de director hi havia el gran col·laborador de la seva carrera, Steven Spielberg, i el tàndem que han format durant dècades va tornar a tenir efecte. A més, qualsevol de les que formen la saga són pel·lícules perfectes per veure en família.
I ara volem fins l'any 1980, Superman.
Uau, de fet, volem, volem.
I tant, i tant.
L'estem veient.
L'estem veient, sí.
Doncs sí, el personatge de Superman ha tingut moltes versions al cinema, moltíssimes, amb diversos actors i una gran varietat d'històries. Però la música que seguim relacionant al cap és la del superheroi de la DC Comics, és la de John Williams. La seva memorable banda sonora per aquesta pel·lícula de Richard Donner, una de les millors pel·lícules de superherois de la història del cinema, És Christopher Reeve, el malaurat Christopher Reeve ja desaparegut, qui portava la capa vermella. I, de fet, ha sobreviscut a totes les èpoques i viratges de l'heroi perquè conté aquest component èpic que necessita i que li dona la música de John Williams.
Qui no recorda, no? A Christopher Reeve,
sí, sí.
És que es relaciona automàticament, eh?
Automàticament, i mira que
és
això...
És Superman, eh?
Hi ha hagut versions, històries, actors sí. que l'han interpretat, però cap com...
No, no era el mateix,
ell,
que no.
Cap com ell.
Passava també una mica com Indiana... Ai, com a James Bond,
com
no?
Com a James Bond, sí,
que
sí.
també s'idealitza i llavors costa molt d'anivellar-ho, eh?
Quedes amb un dels actors i, de fet, sí. costa després sí. traslladar-ho a un altre.
Doncs som-hi ara amb la saga Jurassic Park.
Recordeu aquesta meravellosa escena en què el doctor Alan Grant, l'actor Sam Neill, i la doctora Ellie Slater, l'actriu Laura Dern, veuen per primera vegada els dinosaures de Jurassic Park? Aquell moment, amb el tremolor de la mà de Neil traient-se les ulleres i la boca increïblement oberta de Dern, no hagués estat tan efectiva i emocionant sense la banda sonora de John Williams. Aquesta és una de les peces més reconeixibles i icòniques de la seva carrera i conté aquesta necessària sensació de meravella que necessitava aquesta fantasia juràssica de Steven Spielberg. Amb tantes seqüeles, per cert, està a les sales la última, no oblidem com veure en ordre totes les pel·lícules de Jurassic Park, perquè hi ha un ordre. A més, han recuperat de nou la Laura Dern i el Sam Neill. I, de fet, és una pel·lícula que està a l'alçada de les primeres. Jurassic Park i la banda sonora de John Williams.
I continuem parlant de mons fantàstics, no? I ho fem ara amb la saga de Harry Potter. És que fixa't, la música és màgica, no?
La música és màgica, transporta de seguida a l'univers. I en aquest cas són pel·lícules totes de la història i aquestes bandes sonores que l'acompanyen encara més. Jo gaudeixo moltíssim. I John Williams per mi és el millor dels compositors. Doncs bé, sabeu que un compositor ha fet la seva feina brillantment quan la seva partitura es converteix en sinònim immediat d'un grup de personatges, d'una història i fins i tot d'una saga sencera. I això va passar amb Harry Potter i la Pedra Filosofal, la primera de la saga. Aquest va ser el primer lliurament i basada en els llibres de Rowling i a Williams, la va embolicar amb una banda sonora instantàniament reconeixible que anava mutant escena a escena per acompanyar cadascun dels seus personatges. Una banda sonora brillant que sona igual de bé en les 8 entregues de la franquícia, independentment de quin lloc ocupin el rànquing de millors pel·lícules de Harry Potter.
Doncs ara anem a l'any 1982 per escoltar E.T. l'extraterrestre.
Uau! La màgia de la història que ens va presentar aquesta pel·lícula de Steven Spielberg va tenir una gran aliada a la música de John Williams. Sí, una altra vegada, tots dos junts, un tàndem inseparable. És el relat d'un adorable extraterrestre que estableix una relació amb un nen i es va convertir en una de les pel·lícules més estimades dels 80. De fet, jo crec que és una de les pel·lícules més estimades de la història del cinema. I ens va regalar una de les escenes més memorables de l'època quan el protagonista vola davant de la lluna plena amb ET a la cistella de la bicicleta. Us recordeu? De fet, és que era un provocador de llàgrimes i una de les més perfectes pel·lícules i més boniques per als temps difícils i complicats que estem vivint.
Qui no recorda aquesta pel·lícula? Jo em sembla que és l'única que he anat amb el meu pare a veure al cinema.
Sí.
Crec recordar que era l'única.
I t'ho havies emocionat.
No, els dos vam sortir d'allí fets un mar de llàgrimes.
Sí, sí, de fet és que plores. Vull dir,
aquell
monstre de
jo
làtex...
Jo recordo que vam arribar a casa i ma mare ens deia, però què passa?
Aquell monstre de làtex te l'haguessis emportat
oi,
a casa.
Oi, sí, sí, quina passada.
I els nens al seu voltant, sí, i aquella sí, estima, sí. No? I el telèfon, mi casa, allò era preciós.
Era bonic, sí, 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 molt.
Era i és, perquè la pel·lícula
encara la veus, clar, la veus anys després i ha canviat molt el punt de vista, no? El teu punt de vista canvia molt. Però vaja, és una gran pel·lícula. Doncs avancem fins l'any 1990, sol a casa.
Molt bé. Aquesta reeixida pel·lícula dels 90, protagonitzada per Macaulay Culkin, també va comptar amb la bona mà a la banda sonora de John Williams. I és que està dirigida per un altre col·laborador habitual del compositor, Chris Columbus. Un altre cop, Williams va mostrar la seva habilitat per acompanyar música i històries d'aventures amb sentit de l'humor i un to molt familiar.
També divertida, aquesta pel·li.
Sí, pel·lícula divertida i amb aquell nen que t'esqueta amb la cara i ara quan l'has vist a dur...
Sí, et quedes una mica glaçat,
Hi ha hagut un canvi important, sí, en molts sentits.
I l'any 1991, Hook...
De fet, potser no és la millor pel·lícula de Steven Spielberg, però és una d'aquelles joies dels 90 que els nens de l'època van gaudir com els que més. I és que tornem a conèixer la història de Peter Pan, però ara des d'una nova perspectiva. Robin Williams interpreta una versió adulta del personatge que ha oblidat qui és i que ha de tornar al país de mai més per recordar-ho. La música és juganera, aventurera, divertida, perfecta per aquest viatge que a més està ple d'estrelles, entre altres Julia Roberts i Dustin Hoffman.
I l'any 1993, la llista de Schindler, tela també.
Sí, i això és un canvi de registre absolut. La música i la història. Sí, si hi va haver una banda sonora amb la que John Williams ens va trencar el cor, és aquesta, la llista de Schindler. El compositor havia d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Steven Spielberg, requerint els seus serveis de nou, li va lliurar la tasca de posar música a una història duríssima sobre l'Holocaust i el relat real d'un empresari nazi, Oscar Schindler, interpretat pel gran Liam Neeson, i que va fer tot el possible per salvar tants jueus com va poder. Aquests violins ens esgarrapen l'ànima. Per alguna cosa és una d'aquelles pel·lícules que, de fet, fan plorar de veritat.
I tant. I l'any 1998 també doncs, podíem veure Salvar el soldat Ryan.
Dels horrors de l'Holocaust, Steven Spielberg va saltar a una altra cara de la mateixa època, la Segona Guerra Mundial. Ara, John Williams va encertar de ple en altres registres, en un altre gènere cinematogràfic i en un altre to molt diferent. Ara vivim la guerra a la pell, especialment amb aquesta primera escena del desembarcament de Normandia que va impactar el món. Mentre seguim el protagonista interpretat per Tom Hanks, la música del compositor ens va acompanyant amb una barreja de solemnitat i gravetat en què és per mèrits propis una de les millors pel·lícules de guerra de la història del cinema.
I per acabar, Memòries d'una geisa de l'any 2005.
El compositor novaiorquès va demostrar després de grans èxits a les partitures de cinema més familiar que el seu domini del drama era incontestable, i a sobre canviant de continent i cultura. En aquesta pel·lícula de Rob Marshall, Memòries d'una geisha, va posar la seva experimentació al servei de la història per donar a la seva música aires japonesos i orientals que acompanyessin a la perfecció la història basada en la novel·la d'Arthur Golden. I una vegada més ho va aconseguir. Una música, de fet, plena d'emocions.
Sí, no? Increïble com es parla a través d'aquesta música, no?
Increïble. El fet és que no calen paraules.
Sí, és una passada, és una passada. Doncs déu-n'hi-do quin repertori hem escoltat, eh?
12 exemples. N'hi ha molts més, evidentment, sí. Però hem triat les més significatives, les més reconeixibles, i espero que el programa d'avui arribi als nostres oïdors i oients i que la cosa els encanti, els agafi amb aquest esperit i amb aquesta il·lusió que nosaltres hem preparat.
Doncs segur que és així. Antonio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins divendres.
Molt bé, fins divendres vinent.